Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don Pascual Barrachina Mata. El entierro tendrá lugar hoy martes 25 de febrero a las 5 de la tarde en la parroquia arciprestal de Villarreal. Velatorio en Tanatori Villarreal, camino ermita junto a cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram y Twitter.
Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in.
Comencem ara aquest programa Protagonistes, com dèiem, continua en marxa aquest plenari ordinària a l'Ajuntament de Villarreal, corresponent al mes de febrer. Està a hores d'ara debatint-se o presentant-se una moció de Ciutadans respecte a la incorporació de la figura d'infermera escolar als centres educatius de la localitat. Així que estarem pendents també del que passe en aquest plenari, però anem a presentar els convidats que ens acompanyaran avui. En aquesta jornada parlarem amb policia local de Villarreal, per tal de conèixer més detalls al voltant d'aquest dron que es va presentar fa uns dies i que s'incorporarà de forma efectiva en unes setmanes una vegada conclogui el procés administratiu. Ens ho explicarà el responsable màxim de policia local a Villarreal, José Ramón Nieto. I també parlarem avui, ho escoltarem, al regidor de Compromís, Santi Cortés, que repassarà actualitat municipal i també ens explicarà com estan les relacions, no? Ara és d'ara, amb els que fins fa uns mesos eren els socis de govern, amb el Partit Socialista, i també s'explicarà una miqueta pues, com veuen, no?, la dinàmica dels plenaris, com el que s'està produint a hores d'ara. Aquests són els assumptes, però anem a mirar, com sempre, quina és la previsió meteorològica per avui i temes d'actualitat. Avui, cels amb algun núvol que pot aparèixer aquesta vesprada, no s'esperen així precipitacions, i temperatures suaus encara per aquestes èpoques, 9 de mínima i 21 de màxima. Demà podem baixar un parell de graus les màximes, estarem entre 9 i 19 i mirem a veure si el cap de setmana es manté aquesta probabilitat d'altes temperatures. Així és, almenys es manté la previsió d'arribar a uns 26 graus el dissabte. Diumenge la cosa canvia, no? Ahir també donaven unes temperatures més properes als 30, avui aquesta previsió ha baixat, tot i que l'inici de la setmana vinent podria estar acompanyat de precipitacions, ho anirem comentant. Doncs aquest també era punt meteorològic, a hores d'ara ja anem a mirar de què es parla a les xarxes socials, anem a fer una ràpida vista per Twitter.
És tendència a Twitter.
Doncs està parlant i molt del coronavirus, després també fem alguna menció, a més, no per alarmar o no, però informacions que s'estan donant, perquè la gent també sabem que som una miqueta sensibles al respecte. Fa escassos minuts, mitjans com el periòdic Mediterrani es feia ressò de que estan investigant altre possible cas de coronavirus a Castelló, ahir segurament ja van saber vostès, no? O els va arribar mitjançant WhatsApp, alguna informació respecte a un possible cas d'un jove que estava a la Vall d'Uixó. A què sembla? S'ha descartat, però ara hi hauria un altre també a l'Hospital de la Plana d'una persona que fa poc havia estat a Milà. Doncs bé, aquesta és una informació que, entre d'altres, com dèiem, arreplega el periòdic Mediterrani en aquesta jornada i segurament informaran, perquè també des de Generalitat, des de Sanitat, des d'aquesta conselleria s'està informant puntualment dels casos i aquestes recomanacions respecte a la malaltia. Però n'hi ha més assumptes també ràpidament que mirar a Twitter. L'apunt polític el fem després d'una primera pausa, però en tenim altres assumptes, com per exemple Maradona és avui tendència perquè ha fet una recepció a Messi a Nàpoles, així que es parla d'això. I també, per exemple, avui es parla de Mario Bunge. Ha faltat un dels científics hispanoparlants més citats de la història, així que avui gent que repassa part de la seva trajectòria, part de les seues idees, del seu legat, ha faltat avui amb 100 anys, així que molta la gent que dedica un temps a la seva memòria. També ha faltat l'expresident egipci Hosni Mubarak. També avui es fan ressò d'aquesta informació. Però també altres temes tendència, perquè avui es recorda que fa 6 anys va faltar Paco de Lucía, diuen un geni de la guitarra que va portar el flamenc a les posicions més elevades. Així que aquests alguns dels temes, també n'hi ha política, però aquesta la repassem ara en un momentet. Així que fem la primera de les pauses, arranquem protagonistes.
Vila-real rememora els seus orígens amb les festes fundacionals i un any més torna el mercat medieval. Parades de venda de productes, exhibicions, mostres d'oficis, teatre, música. Els dies 28 i 29 de febrer i l'1 de març a l'entorn del carrer de Vallarri, Pere III i Sant Pasqual. Gaudeix del mercat medieval. Vila-real avança en turisme. Ajuntament de Vila-real.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Vila-real, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Vila-real, Avenida Francia, Vila-real.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concessionario Hyundai en Castellón y Vila-real.
Qué farta estic de dormir mal, me fa un mal l'esquena que no descanse bé per les nits.
Per què vols? A tot descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't excuses i ves a tot descans. A l'Avinguda França 6 de Vila-real, junt d'estació.
Eres de todoterreno o de SUV, deportivo, familiar, elegante y con clase. Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovila-real. Punto de venta de comauto en Vila-real de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovila-real, Avenida de Francia 62.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Vila-real, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Vila-real, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
I continuem a la 92.2 de la freqüència modulada. Després d'aquesta pausa anem a fer un repàs de l'actualitat política i per això ens acompanya Susana Pérez. Susana, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs avui, què podem destacar en clau política?
Bueno, pues ahir venia a veure un desencontre entre Inés Arrimadas i el que també és possible, no, quasi ja segur, Francisco Igea, que es presentarà a les primàries, on d'alguna manera Inés tenia un desdijuni i ell va anar a reunir-se amb ella i ella va dir que la reunió fora i el que se tinguera que dir fora del despatx, perquè ella no volia pactes en despatx, sinó que volia pactes públics.
Sí, però una, miqueta teatrillo. Igual sí, davant de tot el món.
I ho fa públic i avui en declaracions Inés Arrimada dia que demà ella presentarà formalment la seva candidatura a primàries en Ciudadanos. Per una altra banda també dia que ella dona per fet que Igea també va presentar-se i que se torna a reafirmar que rechaça el pacte en ell en un despatx. Ella ho diu que públicament i davant de tots els... els votants, els afiliats a Ciudadanos, que vol que siga tot molt públic. Per una altra part també ens trobàvem ahir en el bueno, jo diria quasi enfado de Felipe González criticant l'entrada de Pablo Iglesias en la comissió que controlarà el CNI i ens deia que no veia relació en l'agenda 2030, és dir Pablo Iglesias que en teoria està abordant una cartera social, Felipe González diu que no entén que tinga que estar pendent de lo que ocorrís en les comissions del CNI. I que a més la llei pot impedir a Pablo Iglesias l'entrar al CNI perquè este home, este senyor, té vínculs en Iran, Venezuela, Bolívia, Ecuador, i són països que no perteneixen a la OTAN, per tant poden tindre alguna reserva a l'hora de el CNI aportar informacions que puguen pensar que no poden ser massa ben utilitzades per Pablo Iglesias. A part, bueno, els tractors prenen les carreteres a Vilanopó per a denunciar la situació del camp i la mobilització que exigís preus justs per al raïm de taula esta vegada i s'enmarca en la onada de protestes que estan suïcidant-se en diverses comunitats. Per una altra banda, el Consell de Ministres abordarà la llei de la cadena alimentària en plena crisi del sector agrícola. La vicepresidenta Calvo assegura que el decret llei permetrà als agricultors prendre decisions on els fa falta, però és dir, avui estan reunits el Consell de Ministres i Lluís Planas feia declaracions a dir on reconeixia la legitimitat de les mobilitzacions i anunciava que en el Consell del Ministre s'aprovaran este dimarts, o sigui, avui, un real decret que tindrà medides urgents per a reduir el problema de l'oferta. Per una altra part, també se sumarà que la ministra de Treball i també el viceministre, és a dir, Pablo Iglesias, en el real decret també incluiran mesures d'apoyo a l'estabilitat de l'empleo que incrementarà la protecció social dels jornalers, com anunciava la ministra Yolanda. La norma incluiria la rebaixa temporal de número de, per exemple, de peonaes per accedir al subsidi agrari i un canvi per a la inspecció de treball perquè la inspecció de treball pugui accedir a les viviendes posades a disposició dels treballadors. A més, el decret incluiria també la bonificació de la cotització a la Seguretat Social en la transformació de contrats eventuals per als jornalers en fixes. També Planas insistia que el problema de l'oferta i la seva atomització és un dels problemes en els que s'han de fijar i que hi ha moltes cooperatives en Espanya però que són poc fortes i la posició de les intermediaris és d'un poder superior. Per tant, ell considera que l'equilibri i la transparència en els preus s'aconseguiran incluint en els contractes els costes de produccions i prohibint la pràctica d'una competència desleial. És a dir, estan treballant en dues línies, en les línies dels preus de cost de l'agricultor i de lo que acabarà venent-se, que quedarà reflexat en un contracte, i a més, estan treballant en la possibilitat de tindre recolzaments per als empresaris que puguen ahorrar costos en seguretat social, invertir en infraestructures per a que no costi tant treure la producció. De tots els modos, això són paraules, veurem què és el que traurà el decret. Però avui, quan acaba la roda de premsa, els agricultors esperen i esperen ixes notícies i després la posterior aplicació. Algo que també m'ha llamat l'atenció és que el Suprem revisa les condenes als líders de la Gürtel. Te'n recordes allò de la Gürtel?
Sí, que ja...
Que pareix que hagi quedat...
Sí, que ens hem passat molts anys.
Doncs això és el que passa a la justícia, que va molt lenta. I va revisar les condemnes de Bárcenas i del PP. L'Audiència Nacional va considerar el partit partit a títol lucratiu en els primers anys de la xarxa corrupta de Correa. També algo que ens ha llamat l'atenció és que el Congrés debat la transferència de la gestió de la Seguretat Social al País Basc. Clar, això era algo que estava dins de l'acord d'investidura per a Pedro Sánchez. I ara, claro, el País Basc li diu cuidado que hem de provar pressupostos.
Sí, sí.
I l'executiu espanyol assegura que no afectarà la Caixa Única ni el sistema de pensions. I, claro, l'oposició com a que diu que afectarà, és dir, no... I després pot ocorrer també que les demés comunitats autònomes vagin demanant-lo també.
Més coses.
Per una altra part, Sanitat convoca a les comunitats autònomes a l'urgència per al coronavirus després del brot d'Itàlia. Els equips metges ja han descartat 9 casos a Espanya i estudien possibles contagis. Bueno, doncs n'hi ha diverses comunitats que estan un poc en alerta, com Salamanca, Ávila, Astúries, Navarra i Màlaga. Bona notícia. La farmacèutica Moderna, INC, ha enviat el primer lot d'una vacuna experimental contra el coronavirus. El receptor és un equip d'investigació del govern dels Estats Units que realitzarà les primeres proves en humans per a tractar de frenar la epidèmia. Perquè, clar... Bueno, a banda de que els hospitals valencians preparen per a eventual casos positius, tenim que tindre en compte, i així no ho diu el doctor García del Toro, que la malaltia és similar a una grip. És dir, estan preparats per a fer-li front. Quan detecten, evidentment, quina és la vacuna, és una grip. Tampoc hi ha que... Una altra de les notícies que també saltava als mitjans és que Plácido Domingo ha acceptat tota la responsabilitat de les seues accions. El tenor demana perdó a les dones que l'han acusat i anima a seguir els seus passos per a fer una indústria de l'òpera més segura. Però, claro, el tenor declara això després de que la investigació del sindicat de l'òpera dels Estats Units conclugiera que Plácido Domingo va abusar de 27 companyeres. És dir, ho ha reconegut perquè hi hagi la sentència o demana perdó assumint... És dir, ahir és on cal destacar que fa un any, en agost, concretament, que va saltar esta notícia.
El primer cas, no?
I moltes veus d'artistes espanyoles li van donar el seu suport. Jo també pensaria si ara, en este moment, demanaran també disculpes. Per qualificar a les víctimes de mentideres, de mentiroses, quan en realitat ara s'ha demostrat que tenien raó.
Le diran després abusos de poder que igual bueno, ara també llegirem una miqueta més de cura, però igual s'agafa això, que va abusar del poder.
Claro, però ara demana perdó. Però quan demana perdó? Quan hi hagi la sentència i l'han acusat...
Quan està la investigació feta, clar.
Caldria fer un examen de consciència quan algú té un càrrec de poder que pense que, a lo millor, quan ho fa algo després, allò de que quan ho tira per amunt acaba caient les coses, no? T'acaben caient al cap. Una altra notícia, també, és que la despesa en pensions marca un nou rècord en febrer, 9.872 milions. La pensió mitjana del jubilat puja a 1.156 euros i la pensió mitjana del sistema supera per primera vegada els 1.000 euros. A mi em pareix bé.
Sí.
És dir, està bé, els pensionistes tenen que tindre qualitat de vida i haurem de solventar com mantenim aquestes pensions. Jo crec que ahir el govern té una bona tasca a fer i que deu de fer-la. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat investigar la querella per usurpació de funcions presentada per el Partit Popular
contra Torra, no?
Contra el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. Entén que no hi ha cap acte jurídic del Parlament ni de la justícia que m'haja ordenat el cessament. O sigui, el cessament. Pot continuar exercint i el PP, pues bueno, ahí està. Ell ha presentat això.
I no l'accepten.
Era una forma de frenar esa reunió que tenen prevista i finalment esa reunió no tindrà cap problema en fer-se. També Pérez Fonset renuncia a les competències com a regidor de Cultura. Pere Fuset, de regidor de Cultura per Compromís, Festival Ajuntament de València, Cultura Festival Ajuntament de València, després del seu processament judicial. Es tracta d'una mesura temporal fins que s'aclareix el seu futur judicial, és a dir, ell ha dit o dice perquè preferís que antes
s'aclarisca.
S'està parlant del problema o problemes que poden hi haure en aquest moment en Vox, de Castelló, per allò de que diuen que bueno, que ho fan per interès personal, que no tenen aquell interès que diuen que és per als ciutadans i de més. I a col·lació d'esta notícia exaltant sobre la província de Castelló, que en definitiva les reyertes entre ells, ahir van quemar un cotxe en Salt, en Girona, d'un regidor de Vox. I el regidor diu que, bueno, que compren més bidons de gasolina, que ell no li té por a ningú. Això ha sigut un dels... També Alfonso Alonso dimiteix com a president del Partit Popular del País Basc per haver sigut apartat com a candidat a l'Endacari. Ell considera que si no té que ser candidat a l'Endacari, pues que no té ningú sentit que sigues sent el president del Partit Popular.
És que avui n'hi ha molta càrrega, pareix que no, però...
També estem esperant que sigui la roda de premsa del Consell de Ministres, que avui se reunissin, i veurem a veure si tot el que ens han promès a aquests agricultors i diuen que van a complir, ho veiem reflexat quan isca la ministra i ens la portaveu i anuncia totes les mesures que han pres, perquè a més estan enfadats i enfadats a tot arreu de tota Espanya.
I també un apunt en clau local, perquè pensàvem que Vox a Vila-real potser anar a votar no en aquesta declaració que finalment sí ha estat pel Dia de la Dona. A Castelló es coneix que ho van vetar, així ho reflectien en alguns mitjans de comunicació, i així Irene Herrero de Vox doncs ha sumat a la declaració institucional. No sabem si això tindrà conseqüències o no, perquè altres localitats el seu partit s'ha posicionat en contra, però bé, així tenim declaració institucional pel 8 de març.
Sí, també estem esperant a que Llanos Massó, que és la portaveu d'ací de Vox
en la província de Castelló,
pues en parlarà sobre els enfrentaments, dimissions, enfrentaments des de cadena és per Vox en Castelló. Igual que li preguntarem a Irene Herrero el per què ha votat a favor d'esta declaració institucional o ha llegit, ha format part de la lectura de la declaració, també estem a l'espera de que mos diguen si és veritat lo de les dimissions i enfrentaments. És que no, a mi, hasta la fecha, no m'han contestat al WhatsApp, però suposo que és perquè estaran reunits. Estaran
en feina, doncs estarem pendents d'aquests punts d'actualitat. Susana Pérez, moltes gràcies, i ara d'ací un momentet escoltem amb el regidor Santi Cortés.
Moltes gràcies.
Últimos días de rebajas en Canem. Elige dos o más prendas y llévatelas todas al 50%, pero sin renunciar a la calidad y al servicio de siempre. Ven ahora y descubre la nueva colección para ceremonia y eventos. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o entre www.canem.es.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone, 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepephone. Ay.
Tu móvil, tú eliges. Distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, com cada dues setmanes espai amb policia local, i aquesta setmana, tenint en compte el que es va presentar fa uns dies, anem a parlar d'un nou dispositiu que s'incorpora a la policia local a Vila-real. Per tal de conèixer més detalls al voltant dels usos que tindrà, del motiu pel qual s'ha impulsat, tot i que ja ens ho van comentar fa unes setmanes, ens acompanya el comissari principal en cap de la policia local de Vila-real, José Ramón Nieto. Bon dia, buenos días.
Hola, bon dia.
Bueno, ya nos habló usted cuando estuvo aquí para hacer un poco de balance, de año, de retos, que una de las novedades de este año era justamente la incorporación de un... no sabemos si decir a gente, ¿no? Por lo menos un dispositivo, una herramienta que ayudará también a la labor policial, un dron que ahora ya se ha presentado en sociedad.
Sí, así es. El otro día lo presentamos ya oficialmente. El Ayuntamiento de Vilar ha adquirido un dron de última generación. ¿Qué es un dron? Es una aeronave no pilotada, ¿vale? Que es control remoto. Es un elemento que las policías locales de la comunidad y de toda España ya poco a poco van poniendo en marcha. Y Villarreal, como uno de los lemas de la ciudad de la ciencia e innovación, no hemos querido quedarnos atrás. Sí que es verdad que este dron es un dron que ahora se publicó recientemente, el 20 de febrero, en el Boletín Oficial de la Provincia. El reglamento, es decir, se ha aprobado un reglamento exclusivo del dron, que el reglamento es parecido a lo que es una ordenanza, que regula el tema del dron. ¿Por qué? Porque es importante que la gente conozca que en el caso nuestro de policía local se ha adquirido un dron. No es un dron de usuario de juguete, es un dron que pesa más de 250 gramos, bastante mucho más, es mucho más grande. Uh-huh. Tiene cámara térmica para visión nocturna, es decir, ¿para qué nos va a servir el dron? Lo primero es decir que en este caso el dron nos va a servir para vigilancia de la zona agraria, para la búsqueda de personas. Cuando tengamos, por desgracia, inundaciones, algún incendio, el dron puede sobrevolar, ver las imágenes y cuando se interesa grabar. Entonces, ese dron nos va a servir también para grabar las imágenes. Lo hemos dado en de alta en la Agencia de Protección de Datos también, igual que tenemos las cámaras de tráfico. Uh-huh. Y luego hay que recordar que el dron, distinguimos dos partes. Una parte que es el operador, que en este caso es la Policía Local de Villarreal, es un dron que tiene un manual de operaciones, tiene un certificado con un número de serie y luego un seguro. Es decir, ese dron también tiene que tener un seguro obligado. Uh-huh. Y luego lo más importante es el piloto. Entonces hay dos partes. En este caso tenemos a tres personas que son pilotos. ¿Qué han hecho? Han hecho un curso a través de la Agencia Española de Seguridad Aérea, SAESA. Uh-huh. Este es un curso intensivo de casi 700 horas, parte práctica teórica, con certificado médico en vigor, que se renueva cada dos años, un curso de piloto teórico, no práctico. Entonces, esto lo que habilita es para poder operar, y luego hay muchas restricciones. Es decir, es importante porque tiene que saber cuándo hace viento, cuándo se puede volar, cuándo no. No va a servir para el diurno y nocturno. Hay que tener en cuenta que en zonas, por ejemplo, a 8 kilómetros de donde hay un aeródromo o un aeropuerto, no se puede volar. Uh-huh. Hay restricciones. Luego también cuándo se puede utilizar. Entonces, nuestra intención es empezar haciendo vigilancia en el caso agraria, al tema también del tráfico, es decir, se puede utilizar, uh-huh, también para campañas y controles de tráfico, e incluso la Dirección General de Tráfico ya ha puesto en marcha a través de la Guardia Civil de Tráfico el poder utilizar drones para en caso de sanciones. Uh-huh. Y luego también en el caso de personas perdidas, cuando haya un evento importante. Nosotros siempre partimos que este dron es un dron grande en cuanto al peso tal, y no lo vamos a tener nunca encima de las personas. Son drones que tienen una importante seguridad, pueden desplazarse hasta 7 kilómetros de donde está el operador. Uh-huh. En todo momento vas viendo la pantalla por donde va sobrevolando. Uh-huh. Y cuando la gente nos ha pasado, nos pregunta qué pasaría si se encuentra una torre de luz. Lleva sensores en todo el dron, de tal forma que cuando se encuentra una torre de luz, se encuentra una edificación, se encuentra incluso aves, automáticamente todo se para. Uh-huh. Se para. El dron, cuando le falta entre un 15 y 20%, automáticamente vuelve al punto de encuentro. Y luego, aún así, el dron que hemos adquirido también lleva un sistema de seguridad de paracaídas. Es decir, imaginemos que no puede, es casi imposible que pase, pero podría pasar que se quedara sin batería. Uh-huh. De un sistema de sensor de seguridad que en ese momento se abriría un paracaídas y lo haría caer de forma tranquilamente sobre el suelo. Lleva un GPS para poder localizar dónde está, pero lo normal es que el dron pueda volver siempre al punto de partida. Uh-huh. Entonces es una herramienta importante porque realmente tenemos un campo de visión abismal. Es decir, podemos ver vehículos, poder ver la matrícula, poder automáticamente comprobar esa matrícula, si es un vehículo sospechoso, uh-huh, si está la base de datos policial, y sobre todo que, vamos, es una herramienta nueva que durante un mes vamos a estar en práctica, y si todo va bien, dentro de un mes ya podremos decir cuando la ponemos oficialmente para el día a día de la policía.
Una vez se publicó la información, ¿no? Pues en redes sociales todo tipo de comentarios, que si realmente el coste que tiene para la función que puede desempeñar es asumible o no, si valía mucho para la actividad que puede realizar, el tema de la protección de datos, que usted ya lo explicó, ¿no? Que sí. no se va a ver en el interior de casa de nadie, pero claro, suponemos que son cosas que la tecnología también lleva a pensar.
Sí, así es. Toda tecnología supone inversión, una inversión en seguridad, igual que cuando instalamos una cámara de tráfico, cámaras de seguridad que estamos teniendo en Villarreal, ya tenemos cámaras de tráfico, unas 20 cámaras de tráfico y cámaras de seguridad, vamos a tener unas 70 cámaras instaladas. Prácticamente la mayoría de poblaciones se tiende a tener cámaras de acceso, de control de tráfico, zonas de subida solamente en edificios, ¿vale? Uh-huh. Porque y vamos, tenemos que decir que lo mejor, lo más importante es que un dron, en este caso, cuando hay una persona perdida, cuando haya inundaciones, podemos ver en todo momento, no hay desperfecto, cuando tengamos zonas que posiblemente haya robos por la noche, podremos utilizar el dron. Y luego lo que decimos, el dron va a tener una visión, pero solamente va a grabar cuando nosotros lo decidamos. Esa grabación va a un disco duro, el responsable de datos, en este caso es policía local, yo soy el máximo responsable, y hay derecho de rectificación, el derecho a que uno pueda saber que esas imágenes se borran. Y luego lo más importante es que tendemos a que, en este caso, un policía o dos, según el servicio que se vaya a hacer, pueden ser dos policías, se puede controlar lo que son kilómetros de distancia, poder ver al momento este dron. Tiene una cámara de visión diurna y nocturna que acerca con zoom, y la verdad que es un elemento, lo están utilizando bomberos, lo están utilizando las empresas ya cuando hacen importante, yo en el caso de empresas de grúa, lo están utilizando cuando tienen que evacuar un camión, que no pueden ver cómo hacerlo. Entonces la verdad que es un elemento importantísimo, porque cuando menos tú lo esperas es cuando lo puedes utilizar. ¿Qué pasa? La tecnología va muy rápido, entonces tenemos que adaptar. En este caso tenemos un oficial y dos agentes. La intención es tener cada año formar dos o tres personas. Es un curso de 700 horas, un curso intensivo, pero que se trata de utilizar el dron como una herramienta más de trabajo. Es decir, la seguridad, ¿cómo se valora económicamente? Es decir, nosotros, con tal de, en el caso del otro día, bueno, hace unos días se desapareció una persona, pues activamos la búsqueda a través del 112 con bombero, y también hemos utilizado ya el dron. Porque en todo momento, sabiendo cómo va vestida, si tú ves las características, buscas un coche o una persona o cualquier evento, cualquier cosa que realmente nos interese, poder controlar una vuelta ciclista, es decir, una vuelta ciclista en una zona que no sea encima de las personas, podemos ver perfectamente la carretera, la rotonda, y desplazarlo, saber si hay un accidente, poder llegar al momento. Pero vamos, sí que tengo que decir que dron vamos a empezar poco a poco. Es decir, primero es formar a nuestros policías, probarlo durante bastantes horas, y cuando sepamos que ya que no hay ningún inconveniente, ¿no?, lo vamos a poner en marcha. Y yo creo que es una ventaja, es decir, desde el punto de vista, nos estamos adaptando a tecnología, igual que evoluciona el 5G, que igual que tenemos internet, que nos hemos acostumbrado a las redes sociales, pues tenemos que estar ahí para no quedarnos atrás en el tema de la innovación.
Ha comentado que el objetivo es sumar a agentes que puedan pilotar estos dispositivos, pero también uno de los titulares que se leyó es que el objetivo es poder ampliar también el número de drones, ¿no?, para la
área policial. Sí, así es. Este, en el presupuesto de este año ya se ha aprobado, y se nos ha aprobado también para adquirir otro dron. ¿Qué diferencia hay? Este dron que hemos adquirido es un dron grande, ¿vale? Un dron de en cuanto a velocidad, desplazamiento, cámara de visión nocturna. Pero luego también queremos ahora adquirir, cuando tengamos probado este, tenemos todo el año para poder adquirirlo, cuando tengamos probado, la intención es adquirir un dron más pequeño, un dron que lo podamos utilizar en el caso de parques, cuando se interesa una vigilancia por el tema de policía administrativa. Es un dron más práctico y sobre todo que pesará poco más de 250 gramos. Es un dron, no es el típico dron casero que tenemos, que encontramos, es un poco, pero también tendrá su cámara y, por supuesto, su seguro, llevará su matrícula, ¿no? La matrícula, lo que es el operador, el número de identificación, su seguro. Y lo que intención es que esa herramienta, cuando hagamos campañas de tráfico, cuando hagamos diferentes campañas, la daremos, informaremos a las personas. Incluso luego queremos pasar, cuando ya hagamos grabaciones de emisión nocturna, poder poner de forma de prueba a una persona que esté por la noche y poder buscar el detectar en una zona que no habitada a una el saber que podemos ver una persona por la noche. Y luego el tema de control de tráfico, es decir, cuando veamos un coche en época de recolección de naranjas, furgones, camiones, muchas veces recibimos llamadas de agricultores que nos dicen que han observado, ¿qué ocurre? Hasta llegar al punto con nosotros, con un dron, con una patrulla, podemos perfectamente abarcar un margen de 5 kilómetros cuadrados. Es decir, podemos desplazar el dron, ver en todo momento una zona rural y poder ver la matrícula y comprobar que ese vehículo, si figura sustraído, si hay un interés, si es de la zona, si es un camión que... Entonces, es el futuro. Es el futuro, igual que tenemos las cámaras de tráfico. Las cámaras de tráfico controlan 24 horas el tráfico, graban, y la grabación hay que borrarla a los 30 días. Pero si pasa un accidente, nos sirve también de prueba. Incluso cuando hay hechos delictivos, muchas veces la Policía Nacional o Guardia Civil, en medidas de Policía Judicial, nos solicitan esas grabaciones, porque posiblemente el autor haya podido pasar caminando por ahí, haya sido un vehículo que posiblemente se sabe qué modelo, pero se desconoce la matrícula. Y entonces realmente es el día a día de innovarnos y estar un poco a lo que realmente, a la tecnología, cómo va evolucionando.
y no sabremos si volará de forma, una vez coja, ¿no?, pues la práctica, de forma rutinaria, o solo será en casos puntuales cuando haya una necesidad.
Sí, hay que recordar que solo tenemos 3 personas ahora. Uh-huh. Vamos a primero practicar y luego vamos a hacer campañas, de tal forma de que cuando hay una urgencia sí que vamos a tener siempre habilitar a alguien de esos 3 personas para, uh-huh, poder utilizarlo. Luego se va a hacer durante campaña, es decir, no va a ser un dron que lo vamos a tener constantemente. El dron a fecha de hoy ha evolucionado mucho la tecnología y el dron, la batería viene a durar unos 40 minutos, tenemos baterías de reserva, es decir, el momento que se gasta, viene automáticamente, le cambias la batería y vuelve a volar, uh-huh, pero realmente cuando vamos a dedicarnos a campañas, cosas urgentes cuando nos surjan, pero este mes, este primer mes va a ser de prácticas totalmente, practicar en el ámbito rural, en zona urbana, donde no haya ofrezca peligro y poder ver inconvenientes cuando nos acercamos a lo que son al tema de líneas eléctricas, cuando nos acercamos, cuando ver también qué pasa, cuando detecta hacer qué pasa cerca de aves, uh-huh, ver si hay algún tipo de que distorsiona la señal. Entonces vamos a probar primero en sitios seguros hasta que yo creo que en un mes lo podemos en marcha, pero va a ser poco a poco. No va a ser, uh-huh, no va a ser la patrulla que vamos a hacer constantemente a fecha de hoy. Eso, uh-huh, sí que también lo tengo que decir.
También las prácticas no se han realizado con este dispositivo, ¿no? Las prácticas se han hecho con otro sistema,
¿no? Se ha hecho con un dron escuela, es decir,
uh-huh,
tenemos que decir, en este caso el dron ha sido adquirido a un ingeniero, que es una empresa local de aquí de Villarreal, un ingeniero que tiene mucha experiencia en el tema de drones, y las prácticas se han realizado en una zona que tiene aquí el ayuntamiento, que es totalmente cerrada, y se ha hecho con un dron escuela. Es un dron parecido a eso, un poco más pequeño, pero la formación práctica, una vez que hemos hecho la teórica, son muchas horas de vuelo, y es como un joystick que tiene el profesor, es como la autoescuela, y un joystick, uh-huh, que tiene el alumno. Cuando corrige, es decir, puede volar en automático, puede volar en manual, cambia mucho el volar automático en manual, poder desplazarlo, poder dejarlo parado. Entonces realmente yo he ido a ver las prácticas, y también este año, yo también soy de las personas que quieren hacer el curso de dron, porque lo más importante para poder conocer una cosa es también formarte en eso.
Uh-huh.
Entonces sí que es verdad que las prácticas se han hecho con otro dron, un dron también de escuela grande, pero este dron va a ser solamente dirigido por un piloto. Entonces cuando ya pongamos en marcha esto es porque han superado el curso, que ya lo han superado.
Uh-huh.
Estamos pendientes, nos ha llegado ya, tenemos la certificación de uno de los pilotos y nos faltan 2 más, y vamos, y serán, es como todo, es probar y horas de vuelo.
Claro, una cosa es sacarte el teórico con el coche de la autoescuela y otro probar.
Pero si no conduces, al final, claro, en este caso es pilotar. Cuando hablamos, uh-huh, de pilotar, pues sí, es, sí, importante, porque cuando lo cogemos, cuando lo tenemos encima de nuestras cabezas, es un dron grande que hace ruido, ¿vale?
Uh-huh.
Escucha las hélices, es todo de piezas de fibra, ves la cámara, ves, es un dron que pesa, impone, lleva este dron, lleva sus luces también policiales, bueno, está recogido todo el reglamento también como se establece, se pueden perfectamente por la noche, en caso que interese por interés policial, apagar las luces en zona, uh-huh, que no haya peligro, y vamos, yo creo que va a ser una herramienta que vamos a poner en marcha. Yo creo que el futuro está ahí, el futuro, uh-huh, de las policías locales. Lo más importante es el personal humano, pero dentro de lo que cabe es formar al personal humano con las nuevas tecnologías, el tema de la informática, el tema de las cámaras, el tema. Entonces sí que tenemos que decir que el policía local de Villarreal invierte mucho en la concejalía de policía, invierte mucho en material, uh-huh, en vehículos, en material, en dependencia, en formación, que es fundamental. Y luego pues también se trata de motivar nuestro personal de hacer cosas nuevas.
Uh-huh, bueno, y que como bien usted dice, aunque la gente nos podamos escandalizar, es la tendencia actual de otros cuerpos, otros servicios como bomberos,
sí,
como bien ha dicho.
Y además hay que estar muy tranquilos, que no es un espía, es decir, nos tenemos que olvidar, cuando esté, la gente se va a enterar que vamos a tener el dron, cuando hagamos campañas se van a anunciar en la radio, incluso cuando tengamos campañas de tráfico, vamos a poner barnes, igual que hacemos control de alcoholemia, pues
sí,
control de tráfico, atención, vigilado por dron. Se va a dar publicidad, igual que hace la DGT, y se trata de decir que es una herramienta más de seguridad. Va, por supuesto, a vulnerar la intimidad de las personas, no va a estar volando por zonas de recreo, de veraneo, tal. Va a ser cuando se vaya a utilizar una zona de rurales, va a ser para, por temas de seguridad, que hay indicios de que haya denuncias de robo,
uh-huh,
que se busca un vehículo, alguna persona, pero va a ser siempre justificado el uso de ese vuelo que se va a hacer.
Uh-huh, pues esperemos que así sea, y aunque ha habido algún comentario en redes, porque yo me estoy preparando las piedras por si se me acerca, que no reciba ningún pedo.
No, hay que decir que estar alto, hay que estar muy fuerte
para
llegar hasta arriba. Pero bueno, también siempre decir que al vecino o la vecina que tenga alguna duda es llamar al 092, que si ve un dron volar, porque muchas veces hay que recordar que la persona de la calle, cada vez hay más drones que adquieren. Los drones de menos de 250 gramos se pueden utilizar, son legales,
uh-huh,
¿vale? No puede llevar carga, no puede llevar, está muy limitado, pero sí que es verdad que cada vez se hace más seguro. Hay muchas empresas que se dedican a hacer vídeos de su propia empresa o a través de drones, que según qué sitio sea, tienen permiso o no. Entonces, cuando de cualquier cualquier duda, pues sin ningún problema que llamen. Tenemos un protocolo de actuación, como cuándo puede volar un dron, cuándo no, y qué limitaciones hay a nivel de usuario.
Así que también, bueno, es eso, ¿no? Actualizarse constantemente en esta... También
sí,
en esta
así es. Una de las cosas que evoluciona mucho la legislación, la tecnología, y lo más importante es no quedarnos ahí. Aquí hay otras policías locales que ya tienen drones, ¿vale? Valduso tiene, Nules también tiene. Hemos visto cómo han volado también tiene Finestra de Alicante, Benidorm, Alicante. Uh-huh. Entonces vemos que es una herramienta en las zonas costeras. Yo pongo, por ejemplo, el ejemplo de Denia. Hay drones para salvamento, es decir, el ayuntamiento tiene drones propios, la Policía Local, que trabajan juntamente con salvamento, y tienen incluso hasta para la zona de playa, cuando alguien necesita urgente, ellos llevan una especie de carga que tiran una especie de flotador que se abre cuando toca el agua. Uh-huh. Llevan también su cámara, sí. Entonces hay que adaptarlo a las necesidades. ¿Tienes playa? Pues utilizarlo también. Uh-huh. Y entonces se controla mucho más fácil un dron, una zona grandísima de playa, y puedes ver en todo momento si alguien necesita ayuda, incluso puedes tirar lo que es un salvavidas, uh-huh. que son cuestiones de segundos y poder llegar ahí con un dron.
De ahí la importancia de incorporarlo.
Por eso es decir, cuando parece que sea que la gente puede pensar, se hace una inversión que no, seguro que se va a utilizar, con tal de que pues, la seguridad, salvar una vida, poder ayudar a alguien en un accidente, es importantísimo, y eso no se valora en dinero, se valora en rapidez y da un buen servicio al ciudadano.
Uh-huh, pues ahí estará el dron también para estas atenciones. Pues, comisario principal de la policía, muchísimas gracias por explicarnos hoy esta nueva unidad. ¿Se puede decir que es una unidad? ¿O
sí, es una unidad. No, todavía no hemos puesto nombre. Estamos pendientes todavía qué nombre vamos a poner, pero es una unidad. Una uh-huh. unidad de dron. Muchas veces hay otros departamentos de policía que llaman la unidad aérea. Nosotros aún no hemos puesto nombre. Sí, lo tenemos que decir. Uh-huh. Hemos ido tan rápido que no nos ha dado tiempo a ponerlo. Bueno. Pero bueno, que sepa la gente que lo tenemos ahí, que lo vamos a haciendo pruebas prácticas, y en un mes ya lo tendremos operativo. Además haremos campaña, incluso enseñaremos también a los medios de comunicación cómo funciona y sobre todo la utilidad que le podemos sacar a ese dron.
Pues bueno, esperemos que vaya muy bien esta nueva unidad en Policía Local Villarreal. Muchísimas gracias, José Ramón Nieto, y hablamos en breve.
Muy bien, muchas gracias, Isla.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Tras el éxito en Burriana, el Circo Ralbi Legacy llega a Villarreal para presentar su nuevo espectáculo, The Magic Formula. 2 horas de un impresionante show lleno de magia y humor. Desapariciones, equilibrios, contorsiones, números únicos en todo el mundo. Es The Magic Formula, el nuevo espectáculo de Circo Ralbi Legacy que no te puedes perder. Del 19 de febrero al 1 de marzo en el Jardí de Jaume I, en la calle Cardenal Tarancón. Compra ya tus entradas en circoralbi.com. ¡Te esperamos!
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
En Odontología Setu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovéchate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Setu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío XII 30 de Villarreal.
10 días dura muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 6 al 17 de febrero, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Restaurante Hierbabuena Villarreal te ofrece paellas a leña, almuerzos a la brasa o menú diario. Ven a disfrutar de auténtica cocina casera de calidad. Encuéntranos en Camí Travesa 16 junto a la Volkswagen. Restaurante Hierbabuena Villarreal, abierto de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Visítanos en Facebook o reserva al 642 16 47 27. Restaurante Hierbabuena, como en casa.
I continuem a la 92.2 en protagonistes i en este cas ens acompanya Santi Cortells Rodríguez. Bon dia.
Bon dia.
Regidor per Compromís a l'Ajuntament de Villarreal.
Correcte.
Mira, jo vaig a fer-li memòria. Un 24 d'agost del 2017 hizo un titular que diuen el traductor i professor d'idiomes substituirà el regidor Pasqual Batalla que va faltar recentment.
Sí.
I a vostè en agost, a meitat d'un any, a meitat d'una legislatura, vostè reprèn totes les regidories que portava un dels pesos pesats de l'Ajuntament de Villarreal com era Pasqual Batalla.
Pasqual Batalla.
I vostè com afronta aquesta responsabilitat?
La veritat que, a veure, sobretot el que has dit, que ja estava encetada la legislatura, i això representa moltes coses, no només la línia de treball, que per molt que la compartira, i en això tots sabeu que més o menys va ser bastant continuista en la línia que havia portat Pasqual Batalla, també pel que acabava de passar, perquè era un pes pesant, com acabes de dir, del nostre partit, i en aquell moment doncs, va ser prou dramàtic que ens va faltar a meitat legislatura. I aleshores sí que va ser una gran responsabilitat, perquè encara que jo no vaig assumir totes les seues responsabilitats, com la de tinent d'alcalde, jo només vaig assumir les regidories en si.
Però quantes regidories va assumir?
La de tradicions i la de normalització lingüística.
Dos, si li pareixen poques?
No, la veritat, especialment aquestes dos, perquè per a mi...
Tenim molt de treball.
Has llegit una part molt breu del meu currículum, no? Tampoc cal... I, clar, evidentment, com has llegit, jo soc traductor, soc lingüista, i clar, fer normalització lingüística trobo que va ser un encert vist des de fora, no perquè siga jo, sinó perquè, evidentment, si tens una capacitat professional, doncs per què no aportar els teus coneixements al món també de l'administració pública, de la política, no? Perquè, vull dir, si m'haguerem posat a fer coses de salut, doncs probablement també haguera fet el millor que podia, però en el meu àmbit doncs sempre és més fàcil que si m'haguerem posat una regidoria de la que no tinc ni idea. És a dir, relativament va ser fàcil perquè em vaig posar a fer coses que professionalment jo ja conec en part.
Jo més que el coneixement que vostè té sobre aquest tema, que no ho dubte, que veig que està completament, vamos, capacitat de sobre, sinó per la responsabilitat que tenia vostè a l'heretar unes regidories que ho portava una persona de la que havia sigut referent, i estem parlant que aquesta persona era referent en concret en la regidoria de normalització lingüística, ojo, en tota la província. És a dir, ell era una persona molt reconeguda. Jo parlava més no de la capacitat que se puga tenir una persona, sinó del pes que recau sobre una persona quan hereta un prestigi com el que tenia Pasqual Batalla.
Sí, perquè clar, d'alguna manera està en el punt de mira, perquè clar, quan una persona, a banda tota l'experiència que hi tenia, doncs ha deixat eixe llegat,
claro,
doncs evidentment és responsabilitat, no només des del punt de vista tècnic, és el que tu has dit, que ve, sinó també des del punt de vista polític en el sentit més ampli de la paraula. Perquè clar, tot el que hi va desenvolupar, per exemple, en cultura popular, això no es va construir en un dia ni dos, clar. Evidentment, té tota una trajectòria que és veritat que és un referent. A més, això em vaig adonar de seguida, perquè a poc, podria dir noms, però no cal, a poc que hi havia algun dubte o passava alguna cosa, doncs sí que hi havia regidors, especialment del meu partit, que em consultàvem, i això com ho esteu fent o com ho feu normalment o com heu solucionat aquest problema, clar. Imagina't els dos mesos d'entrar de polític, perquè una cosa és la política com a militant de base, vull dir, jo quan sempre la veus d'una manera més idealista.
Sí.
Jo l'havia vista de manera molt molt idealista, però després quan aterres i te veus un pressupost, els diners que tens per a fer cada cosa, els diners que els teus socis de govern te deixen tindre per a fer cada cosa o no, i totes aquestes batalles que per a mi no existien, perquè jo veig, no ho sé, veig necessari, per exemple, que es faça un determinat programa de sobre la llengua, no? De promoció de la llengua. I jo ho veig necessari com a militant, evidentment, que vull que es promocione el valencià, doncs el veig necessari, però potser arribes i et diuen no, però per això no n'hi haurà diners. I aleshores et toca, no? Uh-huh. Totes aquestes coses més pràctiques de la política, doncs per a mi és evident que eren noves. I sí que pense jo, o he pensat, que Pasqual, doncs probablement dia una cosa i de seguida pues, se li feia cas, no? I jo sí que d'alguna manera vaig trobar que no em trobava igual, no em trobava en esa autoritat que ell tenia, perquè se l'havia guanyada també, les coses com siguen, però que esa trajectòria també dona un pes per a poder fer les coses per la via ràpida, perquè m'entengues. Aleshores, clar, a mitjan legislatura i tot això, doncs això sí, és veritat que m'hauria agradat fer més coses, però també és veritat que és que no van ser ni dos anys, va ser un any i nou mesos, vull dir, exactament. Aleshores, se me van quedar moltíssimes coses en el tinter, sobretot de cultura popular, de normalització lingüística no tant, perquè crec que és una regidoria que porta molts anys, està molt desenvolupada i molt ben desenvolupada, evidentment encara es poden fer coses, jo vaig fer algunes, un exemple és aquell tema de la normalització del valencià en l'àmbit religiós, que van fer aquella exposició de bíblies antigues en tots els idiomes que vas poder del món i coses així, que és una vessant que, baix el meu punt de vista, s'havia de treballar més i tal, i ho vam fer, no? Però, llevat de casos així concrets, en general el desenvolupament, a més, té molt bona acollida entre la societat, les associacions culturals, les escoles... I pensé que s'havia treballat bé en aquest sentit, però sí que, clar, és que una persona com Pasqual, doncs, com dic, podia fer les coses per la via ràpida i tenia doncs, les seues facilitats, contactes, que a mesura que va passant el temps vas fent en qualsevol professió. La política no és una professió, almenys per a mi, però sí que hi ha pesos pesants, com has dit, que porten per diverses raons més temps, perquè ho han fet bé i han repetit, pel que siga, i aleshores doncs, sí que et dona una facilitat. Vull dir, si jo haguera estat 8 12 anys com a regidor de normalització, haguera anat a un lloc i no haguera fet falta que em presentaren, ja em coneixien, m'entens? De l'altra manera, jo sóc el nou regidor de normalització, tal, és diferent.
Sí, però com que, per això li comentava, com que vostè arriba a una casa, imagines una casa on li donen una responsabilitat i vostè té que anar caminant i com la sensació el millor que pot arribar a tindre és anar un poc a cegues des que troba el camí correcte. I ho va tindre que fer en un temps rècord, perquè els regidors, els seus companys, tenien les seues regidories i les seues responsabilitats. Per tant, a vostè arriba i és com quan arriben i li donen totes les directrius, un llibre de Ronald, mire, tot això és el que té que fer vostè. I ara vostè entra, quan entra a l'Ajuntament, vostè se sent que va a cegues?
A veure, sí, en gran part sí, perquè, per exemple, els meus companys sí que havien tingut la guia de Pasqual. No voldria anomenar-lo tant perquè m'agafa un poc de sentiment.
Sí, però és que no hi ha més remei, perquè sap el que passa? Vostè encara no l'havien fet la entrevista i a nivell personal vostè hereta en l'Ajuntament de Vila-real el que portava Pasqual Batalla. Per lo tant, és que no tenim més remei. Ui, no el podem obviar. Tenim que seguir parlant d'ell per a que sàpiga la gent, d'alguna manera els oients, què se va trobar en la persona que va heretar i ser regidories.
Sí, ell, jo crec que a tots els regidors que han anat entrant en els últims temps, doncs els arropava molt, els explicava, els intentava, doncs, i ses inseguretats
guiar.
Que pot guiar, i aleshores això és molt d'agrair. Què passa? Que jo quan entre els meus companys dos concretament havien començat, una no arribava ni un any abans que jo, l'altre, que era Xavi, sí que duia més temps, però clar, el que du més temps i el que té més experiència i més pes polític era Pasqual. Aleshores, la guia evidentment no pot ser la mateixa. És a dir, jo quan tenia un dubte, l'únic que podia fer era investigar, bàsicament.
I vostè se dona compte d'això al minut 1?
Al minut 1. Sí, sí.
Se dona compte que està en un puesto a fosques. Va...
Sí, perquè a veure, aquí pregunto jo d'un tema de normalització, per exemple, o de... Però vaja, clar, jo entenc que, i a vegades ha passat, no?, que potser estàs en un partit, eres regidor electe i el teu alcalde o líder diu tu has de fer salut, però és que jo, a mi se'm dona bé tal, no, però és que de la manera que està distribuït quan fas un equip a vegades tampoc és el que tu t'agradaria, no? És el que s'ha de fer, el que es necessita per a que l'equip tire endavant, no? I aleshores, d'alguna manera, jo em vaig trobar amb això, podria haver renunciat, però jo, a mi m'agrada també acumular experiències, crec que és positiu, crec que almenys s'ha d'intentar, no? Jo vaig intentar amb tota la meva més bona voluntat, però sí que és cert que em va faltar i seguia. Totalment.
Però com que estaven en un govern de coalició i evidentment se coneixien tots els regidors, vostè quan entra nota el calor de seus companys o se troba, bueno, un poc en un piso poc ferme?
A veure, som tots del mateix partit, aleshores en principi remem tots cap al mateix lloc, i això és així. El que passa és que jo em vaig mantindre i em mantinc ara amb la meva professió. Vull dir, jo ni abans ni ara he deixat mai de fer la meva professió. Abans li dedicava més temps, ara menys temps, ara li dedico més. Aleshores, jo sí que, clar, com he de conviure, no? Els altres eren tots alliberats totals i abans, vull dir, es dedicaven a l'Ajuntament i ja està. Aleshores, quan estàs entre els dos mons, el professional i el de l'Ajuntament, doncs, clar, sí que a vegades, doncs, per a posar-te el dia és una complicació més. És una complicació més perquè tots estan ja saben de què està parlant, tal, i a banda, clar, jo m'havia de posar al dia i intentar compaginar des del punt de vista de l'horari, la conciliació, tot això tan bonico que diem ara.
Vostè, quan es comença a desempenyar este treball en l'Ajuntament de Vila-real, li passa pel cap alguna vegada deixar-se-ho?
Sí, sí, moltes. Sí, sí.
I què és el que... A veure, per quina raó, només digam en una, i a la millor la que més l'afectava, li passava pel que a vostè deixar-se les regidories?
Perquè per a mi la meva vida professional és el més important. Jo no sóc un polític que hagi nascut en la política. Així a l'Ajuntament tenim polítics que la transició ja estaven. Ara, en la transició ja estaven. Jo he sigut anti i ser model. Sempre m'ha paregut que fer de la política una professió és una cosa... No diguem que detestat, perquè bé, l'experiència també està bé, però que quan tu aportes a la societat, aportes d'allò que has arreplegat, i no has arreplegat res, perquè des de que tenies 15 anys has viscut del partit, no sé què dimonis estàs aportant. Vull dir, els teus estudis, alguns tampoc en tenen. La teua trajectòria professional, si almenys no tens estudis, sí que pots tindre una trajectòria professional. No, aleshores, per què? Doncs perquè moltes vegades pense, a veure, el més important és la meva professió, perquè això de la política, per a mi, tal i com jo l'estic concebent des del principi, la meva concepció és un servei que fas temporal, i ja està.
Sin embargo, vostè milita en un partit, és dir, perquè clar, jo el concepte este de que els polítics no, és que resulta que les lleis al final les aproven els polítics.
Sí.
I ajuda a que la gent tingui més qualitat de vida. Per lo tant, vostè algo li fa que estiga en política.
Sí. Clar, evidentment la meva ideologia política motiva el meu compromís social. Probablement el meu compromís social també té alguna cosa a veure amb que no m'ho haig deixat, encara que ho haig pensat moltes vegades.
O sigui que vostè se manté ahí per el compromís social que...
Perquè jo crec que d'alguna manera un partit com el nostre, o almenys la meva concepció, el que fa o el que intenta fer és transformar i millorar la societat, fer que siga millor. Evidentment, cadascú tenim una perspectiva de com ha de millorar aquesta societat,
sí.
però jo que crec en la meua, per això estic militant en aquest partit, doncs ho intento exercir a través de la política, perquè com acabes de dir, no n'hi ha, o és una de les maneres més eficients. Si jo canvio una llei, canvio una ordenança, decidisc un pressupost, per exemple, fa poc els vam aprovar, la perspectiva de gènere, en el meu cas vaig defensar jo la nostra, el nostre punt de vista dels pressupostos, doncs era inexistent, no?, en aquest pressupost que volien aprovar. Aleshores, per a que existisca, ha d'haver algú que recorde que existís, no? Aleshores, jo crec que és això el que em fa comprometre'm amb la política. A vegades amb més sort i a vegades amb menys, no? Per això estan les eleccions i...
I vas a esta legislatura i torna a eleccions, el Partit Socialista esta volta trau majoria absoluta i el seu partit Compromís decidís no fer la coalició. Vostè era dels que estaven a favor de fer la coalició o els que no estaven a favor?
Jo no estava a favor
de fer una coalició amb el Partit Socialista.
No, perquè pense, i ho vaig experimentar així també, que una majoria absoluta, que evidentment es pot exercir en molts estils, però una segona majoria absoluta quan en la primera ja hi ha hagut un estil, al meu entendre, de poc diàleg, és a dir, jo arribava i les coses ja estaven fetes, he intentat fer modificacions en el pressupost i han desaparegut.
Això està parlant de l'experiència de quan vostè estava governant ells i ells ja tenien la majoria absoluta.
Clar, ja tenien. Jo
per
no
això
tinc
vostè decidís no tornar a viure aquesta experiència.
A veure, en el nostre partit es fa una assemblea i aleshores es decidís en assemblea el que la majoria diu, perquè no som un regidor i abans, som tres, i no som un militant i abans, som molt més, ara no recordo quants. Aleshores, en aquesta assemblea va haver gent que volia continuar, evidentment, com l'altra vegada va haver gent que no volia continuar, però el canvi en aquest cas és que hi havia més gent ara que no volguera continuar en aquesta coalició.
I en el seu cas vostè no volia continuar perquè l'experiència seua era la de...
Jo no havia tingut una bona experiència, a mi m'hauria agradat fer més coses, m'hauria agradat, per exemple, que en els últims mesos no em desaparegueren els diners de les regidories i no poguera pagar a ningú, o almenys, si havien de desaparèixer per una necessitat, no?, que són les borses de vinculació, ara seria molt difícil d'explicar, per una necessitat econòmica de l'Ajuntament, que se m'haguera dit, Santi, mira, necessitem agafar-te els diners, tu que tens de més perquè no t'ho has gastat tot, perquè en una altra regidoria que sí que s'ho ha gastat tot fan falta per a compensar, jo que sé, afers socials que són més urgents que algun que tu pugues tindre. Ah, perfecte. Jo i l'explicació que t'acabo de dir l'haguera comprès perfectament.
Perquè vostè l'haguera donat, si ho haguera tingut que fer.
Jo després l'haguera donat, clar. Jo l'haguera compartit i si, per exemple, tu em dius que un afer social fa més necessari que els diners no estiguin en la meva regidoria que estiguin en un altre lloc, però jo què he de dir en contra? Lògicament, jo sóc un partit que compartís la preocupació per tot el que és social, però per nosaltres com a Compromís és fonamental. Però tu m'has de donar l'explicació, perquè si no, clar, jo que sóc rapel, sóc endiví, o sigui, no tinc poder d'actuació, no puc pagar a la gent
si
no sé ni per què.
Si això va ocorrer en les seves regidories, vostè sap on van anar aquests diners de la seva...
No, encara avui dia no ho sé, perquè és que mai se me va donar una explicació.
No se va dir ni siquiera la regidoria que va anar, no?
No.
Perquè estem parlant d'afers socials, en cas de que haguera sigut aixina, vostè haguera estat d'acord, o si vostè ho haguera fet, també li ho haguera dit a la regidora de la que necessitaves diners, que sí que tenia estalviats.
Sí, li s'haguera donat sense cap problema. Però, clar, aquestes maneres, t'estic posant un exemple, però hi hauria moltíssims més, no? Vull dir, clar, quan tu estàs...
Vostè pensa que això a Pasqual Batalla li ho haguerem fet?
No ho sé. Hi ha una cosa que sí que vull dir-te en el tema de Pasqual Batalla, que a mi no m'agrada parlar d'ell, no perquè no el recorde en tot el carinyo, com moltíssima gent, i jo podria dir que de tots els partits, també del PP i del Partit Socialista, tots recordem en carinyo, però és una persona que malauradament ja no està. I aleshores, arrogar-se el que jo haguera fet si fora Pasqual Batalla, o el que a mi em sembla trair la seva memòria i ser una miqueta, si em permets, indigne amb el que ell era, perquè com no està, no ho podem saber.
Sí, perquè sap el que passa? Quan vostès decideixen trencar la coalició, l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, jo doné fe, perquè a més ho vaig veure, estava molt disgustat, i ell era el que sí que deia que si Pasqual Batalla estiguera, això no haurà ocorrit.
No ho sabem. El que sí que sé és que la majoria del partit no volia continuar en una segona majoria absoluta, que a banda els resultats electorals eren clarament, per a mi, una mostra de que no s'aprovava aquesta coalició. Perquè si s'aprovava aquesta coalició i tot era magnífic, haguerem tingut els mateixos vots, vam tindre menys, per tant, la gent ens estava dient amb això que alguna cosa no els semblava bé. Uh-huh. 1.000 persones o més, no recordo quantes, que decidissin, que havien votat a Compromís, decidissin no votar o no ho fan perquè sí. I el que no pot fer un partit polític que es deu als seus votants és no fer una lectura d'això i dir, no, anem a seguir tot igual. Ara tindrem una regidoria menys o el que siga, però anem, no. O ho canvies, o si no, directament no et presentes, perquè si vas a fer-ho tot igual sempre. I jo considero que hi havia coses que no estaven bé. A banda, una majoria absoluta té el següent problema. Si jo decidís que això és d'aquesta manera i a tu no te sembla bé, doncs és que jo tinc majoria absoluta. De fet, a mi algú m'ho va dir, no puc dir, però tècnics de la casa, bé, tu opinaràs això, però tenen majoria absoluta. I segons com l'exercici que és i sa majoria absoluta, evidentment és un estil o és un altre. Però jo, la meva visió, el que jo vaig experimentar d'aquesta majoria absoluta, és que no es feia en una voluntat de diàleg suficient, no dic que no existirà, existia, evidentment, suficient com per a que ens plantejaren continuar ahí. És a dir, era insuficient aquesta voluntat de diàleg.
I decidissin anar-se'n a l'oposició. Uh-huh. I des de l'oposició, com ho porten?
Jo em sent més lliure per a dir certes coses que estan en el govern era incongruent, perquè aleshores t'estàs criticant a tu mateix, però que eren responsabilitats que no eren nostres. Vull dir, puc posar per exemple tot el tema de la gestió de les sentències urbanístiques. Evidentment, si tu estàs dins del govern, pots veure que la gestió no és correcta, però no és que te toque callat, evidentment, ho pots criticar, i nosaltres ho hem criticat, i hem sigut crítics, estan dins del govern, i podríem rememorar certs episodis en els quals fins i tot hem tret una nota de premsa crítica o diverses. Hem sigut crítics, però és una miqueta incongruent que tu, sent govern, d'alguna manera te critiques a tu mateix, perquè tu estàs governant això, s'entén que en coalició, però estar en l'oposició et dona més llibertat per a poder fer front, criticar, dir que estàs en desacord en allò que tu consideres. De l'altra manera, que tu estàs governant, per exemple, el cas de les sentències urbanístiques, doncs clar, evidentment el pressupost també afecta que tingues una sentència o no, i la teua gestió. Però, clar, tu formes part d'aquesta gestió, encara que certes decisions, per exemple, de demanar un préstec, no hagin sigut directament teues, però t'acaben afectant. Uh-huh. I aleshores, sí que pot semblar incongruent o és més difícil d'explicar que si estàs a l'oposició i evidentment tu no has compartit aquesta decisió, com no van compartir per exemple els pressupostos últims.
Sí, vostès se senten més lliures de poder expressar el que realment els pareix bé o no els pareix bé. Mm-hmm. Perquè si algo els pareix bé també ho diuen, no? Mm-hmm. Però d'alguna manera des del pleno tenen el temps limitat.
Sí.
I al tindre el temps limitat, vostè sap que és l'alcalde el que dona els temps. Vostè pensa que l'alcalde és just a l'hora de donar els temps a cada regidor?
Sí i no. A vegades...
Perquè en Generalitat hi ha un temps delimitat. Mm-hmm. I un temps marcat.
Exacte.
Però dins dels ajuntaments és... l'alcalde el que té la potestat de donar paraula i de llevar-la. Mm-hmm. Vostès quan veuen que se fa un bon ús de donar i llevar paraula des dels plenos?
A veure, el temps que nosaltres ens hem marcat, és a dir, 5 minuts per a defensar una moció, 3 per respondre, tot això normalment es complís i també es té, diguem-ne, una flexibilitat. Vull dir, si te passes 20 segons no te talla de col. Vull dir, això són, estic dient aspectes positius. Però al mateix temps, te poso un exemple de l'últim debat de pressupostos. Ens van marcar cordialment, perquè la gent ha d'entendre també que hi ha una legislació, d'acord, que és el ROF, el Reglament Orgànic de Funcionament, que és general per a tot l'Estat.
Sí.
Nosaltres no tenim una de pròpia, que la podríem tindre, però no s'ha desenvolupat. Hem aprovat que la desenvoluparem abans d'un any, però ja ha passat mig i encara no ho hem fet. Uh-huh. Em dona una miqueta de vergonya. Això tots, tots els regidors ens ho vam proposar, que també hem d'arribar a un acord per això. Però, d'alguna manera, a banda de la legislació de presta, la cordialitat. Vull dir, si nosaltres en la societat ens regirem només per si està prohibit o no, però en la resta anarem a aguantar limpiar, això tampoc funcionaria. Vostès... I per això t'he dit que en aquest debat de pressupostos, i te poso només un exemple perquè en tindria molts, fent el debat, tenim els temps marcats, decidissin del Partit Socialista que un regidor, en este cas era Xus Madrigal, farà el debat de pressupostos i cadascú respectem. Jo el vaig respectar tot l'estrictament que vaig poder. Encara em van sobrar 20 segons de cada intervenció, crec recordar. I quan acaba, l'alcalde fa un sermó. No de 15 minuts, no de mitja hora, o sigui, llarguet, vull dir, extens. Que és temps de càmera, que no passa res, vull dir, la càmera està ahí, a alguns els agrada més.
De càmera i de ràdio que també estem en directe.
I de ràdio que també estem en directe. I aleshores ell dona, diguem, la sentència final, no? Vull dir, això, primer, val, quan li ho hem retret, i jo li ho he retret alguna vegada, ell el que diu és que li ho permet el reglament. I té raó, el reglament li ho permet.
Sí, mira, jo he vist una alcaldessa d'una població invitar a un regidor a que canvi el roc.
Sí.
Si ell no estava d'acord, que el canvia.
Sí, sí, i nosaltres, tots els regidors, ens hem proposat, no, hem aprovat que el canviarem. I jo tindria mil propostes per a fer, ara no les tinc així, però tinc moltes propostes per a fer. I jo necessito, a veure, si tu t'has pactat un temps per al debat, què és això? Un debat dos? Perquè si és un debat dos... haurien d'haver entrat una altra vegada els regidors a debat, però no és un debat dos, és un sermó final. I la diferència en el format, vull que la gent l'entenga, perquè un debat, tu parles, jo te conteste del que tu has parlat, tu me tornes a contestar i hi ha un intercanvi. Però en un sermó final no n'hi ha un intercanvi. I aleshores pense que com a moderador això és incorrecte. I en molts casos no. En quasi tots els casos, en quasi tots els plens, aquest estil es fa latent. Mira, una cosa, jo abans de ser de dedicar-me a la política, jo recordé a l'anterior alcalde i a molts altres alcaldes del
Juanjo Robert?
Sí, del Partit Popular, i se deia, és que no deixa parlar a ningú, és que la gent no pot participar, és que parla ell i els altres no, i a mi això em feia molta ràbia. Però em fa molta ràbia d'un del Partit Popular, d'un del PSOE o d'un de Compromís.
I això ocorreix que quan una persona està en el càrrec, com que s'oblida de que a ell també li va passar. Perquè mira, jo conec a José Benlloc, l'alcalde de Villarreal, moltíssims anys, i jo l'he vist eixir molt enfadada del pleno, perquè Juanjo Robert no li donava, o sigui, inclús li llevava la paraula. Això ho he vist jo. Jo he vist patir a José Benlloc. Li ho dic en tota la confiança del món, que això era veritat. I vostè, sin embargo, ara em diu... que vostè després, vostès tots, després de que acaba el pleno, tenen que aguantar un sermó que els dona l'alcalde.
Sí, sí, un sermó a més extens, vull dir, no és... I diferenciem en això, perquè un alcalde, evidentment, ha donar totes les explicacions necessàries, per exemple, d'en què s'ha gastat els diners o per què arreglar un clavegueram li ha costat 50.000 euros i no 20.000. És que no és que ho puga fer, és que ho ha de fer, és la seva obligació, és l'alcalde donar aquesta explicació. Però quan estem en debat polític, que no és debat administratiu, i vull que s'entenga la diferència, perquè, per exemple, un dia recordé un d'estos sermons en un debat que era sobre la protecció als animals domèstics, que no els maltrataren. El sermó va ser interminable, però això és posició política. No estàs parlant de quants diners li estàs pagant a una associació de Villarreal, Gats de Barri, per exemple, que ahí sí, parla i explica perquè és la teua obligació. Estàs parlant de la teua posició política. Es maltracta als animals? No es maltracta. S'utilitza cert tipus d'armes i es penalitza? No es penalitza. És una posició política que...
Que a vostè no li molestaria? És dir, no, si parlarem d'este tema, si no sonara tipo lo que vostè està dient, sermó, no li molestaria, no?
No, si fora un debat i tots tinguerem el mateix temps que el Partit Socialista, però és que el Partit Socialista, en este cas concret, va tindre els 5 minuts del regidor i 30 o 40 minuts, no recordo quants, l'alcalde. I tots els altres vam tindre els nostres 3 minutets o 5 estrictes.
Com a que s'inicien del plenari sense haver pogut argumentar per què prenen una decisió o una altra, no?
No, a veure, jo els 5 minuts jo crec que són suficients si tu saps organitzar-te. No és que vulgui més temps, és que consideren just que el PSOE tinga temps il·limitat i els altres... Només el temps estrictament marcat clar, per la cordialitat.
Clar, però això ja passaria el que jo li he dit, com aquella alcaldessa que li va contestar a un regidor, i això no fa molt, eren uns plenaris, perquè a més, com podem veure per YouTube, els plenaris, pues a vegades jo estic fent tres al mateix temps. Li va dir, si vostè no està d'acord, vostè sembra al Congrés dels Diputats i diu que se canvia el roc. Això li podria dir l'alcalde d'este poble.
Però fixa, l'altre dia presentem una moció per urgència i ho permet el roc, i ens venen amb un sermó de que si no ha donat temps a pensar-ho o a passar-ho per assemblea o no sé què. I el reglament ho permet. Però ahir això era un sacrilegi. Ara, quan l'altre se tira una hora parlant no és un sacrilegi. Però quan Compromís complint la llei perquè te permet convocar, perdó, te permet presentar una moció, si vols ja ha començat el ple. I això ho permet el reglament. Això va ser el sacrilegi més gran perquè, clar, nosaltres hem dit que...
I vostè, vostè...
O sigui, per a quan a tu te convé, bé, i quan no te convé, fatal.
Anem a una pausa de publicitat.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Desde la Inmobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Villarreal tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Inmobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Villarreal, teléfono 964-52-1385.
En Juanjo Jove te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jove. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¡Agricultor! Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041. T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964-520850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
Villarreal rememora els seus orígens amb les festes fundacionals i un any més torna al mercat medieval. Parades de venda de productes, exhibicions, mostres d'oficis, teatre, música. Els dies 28 i 29 de febrer i l'1 de març a l'entorn del carrer de Vallarri, Pere III i Sant Pasqual. Gaudeix del mercat medieval. Villarreal avança en turisme. Ajuntament de Villarreal.
Ven a la Taberna de Alba y disfruta de las cenas y digestivos que te ofrecen, y ahora con un nuevo centro de ocio, Núcleo Pub. No esperes a que te lo cuenten. La Taberna de Alba, un lugar hecho para ti en calle Covasanta 43 de Villarreal, de lunes a sábado de 6 de la tarde a cierre. Y la mejor diversión en Núcleo Pub, calle Aragón 3, frente a Pizzería Bon Gust, los viernes y sábados de 10 a cierre y los domingos de 7 a cierre.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio, si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Y en Villarreal, carretera de Honda.
En Odontología Setu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovéchate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, gratis. Sonríe con Setu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío XII 30 de Villarreal.
Después de la pausa publicitaria, però quan vostès antes d'entrar al plenari hi ha una cordialitat, hi ha bon ambient entre regidors?
En general, sí. Vull dir, a veure,
i n'hi ha el mateix ambient quan han eixit del pleno?
A veure, una cosa és allò personal, sempre pensat, i una altra allò polític.
Sí, però podria n'hi haure un diàleg després i dir que mos fos sentir un poc mal, com que reflexioneu sobre això, no? No s'ha comentat mai...
Sí, este tema concretament no el vaig comentar jo, el va comentar la meva companya l'altre dia en una comissió. I sé positivament que s'ha parlat i que Maria va expressar el que jo t'estic expressant i els ho va expressar.
I ells ho van rebre en bona predisposició.
Sí, no, ells la van escoltar i també tingués en compte que i això ho dic una miqueta des del punt de vista de l'anàlisi lingüístic, com sabeu que soc lingüista, el to, fins i tot el to de veu és molt diferent en un ple, sí. D'acord? Que hi ha una escenificació de la teua postura política del que pot ser quan te trobes pel carrer o fins i tot en una comissió que estàs a soles. No perquè l'altre sigui una falsedat, sinó perquè correspon a la manera d'expressar-se en un ple que és públic, etc.
Sí, sí.
Expressar-se d'aquesta manera, però això no significa ni que jo ni ha gent ahí que ni la conec de res, per tant, no és que ni la
no, vulguem... No, sinó que en aquest moment s'està actuant del carrer que se té que actuar. Mire, vostè presentarà avui, ha presentat avui una moció al ple.
Sí, és una moció sobre la televisió pública. Uh-huh. En este cas, fixeu-vos que hi ha una carta, la Carta Europea de les Llengües Minoritàries, que l'Estat espanyol va signar al 2002 i que obliga... La vam signar, perquè moltes vegades parlem de la llei que s'ha de complir, però no val complir-la només quan es convé, que és el cas que estàvem comentant ara. I obliga a l'Estat espanyol, que va signar aquesta carta, a que es facilite l'intercanvi entre comunitats que parlen el mateix idioma en el seu espai, audiovisual. Com una ràdio, com pot ser esta ràdio on estem ara. I aleshores nosaltres posem diversos casos, no només el de la TV3, fiquem també el de la IB3, és a dir, televisions, alguna ràdio, que també fa les emissions en valencià. I el que vosaltres sabeu que fa uns anys, quan estava el Partit Popular al poder, doncs va tancar la TV3, que precisament a Vila-real era una televisió molt estimada i molt seguida. Vull dir, si haguérem fet una anàlisi d'audiència a Vila-real, perquè jo parlo amb la gent, vull dir, i tots seguien, molta gent el meu treball, tots seguien programes de la TV3 en concret, la IB3 no, perquè no se veia, però estic convençut que aquest espai té seguiment, o tindria seguiment. Trobem que no té sentit que es puguen veure televisions d'Aràbia Saudita o de països llunyans com França i, en canvi, una televisió que tota la vida s'ha vist així ja no es puga veure. Després cadascú en el zapping farà el que vulgui. Però una llengua com la nostra, que està en una situació de minorització, és a dir, que cada vegada perds més parlants i que si no volem que desaparega, perquè és tal i com anem, el valencià va camí de desaparèixer, i això ho puc demostrar.
Vostè sap que el nou director de Apunt ha decidit introduir programes en castellà en la televisió?
Clar, jo personalment penso que això no té cap sentit, perquè si totes les televisions són en castellà i només tenim una en valencià, que és l'única en la que ens podem emmirallar o podem trobar continguts...
Perdó, i el seu argumentari és que d'alguna manera es podrà rentabilitzar més, quan no hem d'oblidar que esta ràdio, que és privada, si diga que rentabilitzar per mig de la publicitat, s'entén, que a vegades pues, mire, nosaltres així tenim que entrevistar o tenim que donar-li cabuda a coses que a voltes pues, algú no té moltes ganes de donar-li i li dona, perquè s'ha de rentabilitzar, però a punt és pública, per lo tant se manté en diners de l'Estat, jo no, del govern, de la Generalitat. Entonces, jo no entenc per què volen o per què deixen que entre o que se comercialitze en anuncis, però és que a més es posen programes en castellà.
Perquè, fixa't una cosa, jo el meu segon cognom no l'has llegit, però ma mare és andalusa, jo no tinc cap problema amb el castellà. De
Santi, fet... sí que l'he llegit, mire, perquè a més li ho ha dit, només a arribar Santi Cortells, i vostè va dir Rodríguez.
Rodríguez.
Pues mire, i a més li ho ha dit, a mi passa el contrari que vostè, jo sóc Susana Pérez Balaguer.
Sí, sí, sí. Dir,
però hem de ser, sentimos orgullosos de tot el que ens envolta.
Jo estic orgullosíssim, i a més jo, la meva àvia té 92 anys, encara viu, i em parla en una varietat andalusa molt marcada, sí. I a mi m'encanta, he fet un diccionari de ma abuela i tot, algun dia vos l'ensenyaré. Els andalusismes, tot això, a mi m'encanta, jo crec que és riquesa, la variació, la varietat lingüística, com la varietat de les cares de les persones, que uns porten barba, els altres no, uns somals, doncs amb les llengües passa el mateix, hi ha varietat, però clar, si sí, l'únic espai audiovisual que existís, que és un únic canal que podem rebre els valencians...
Que, a més, està obert en un fi determinat, que és potenciar la llengua de la comunitat valenciana.
Sí.
I jo m'he quedat, vamos, al·lucinar, perquè dic... I ara, això, com ho van a vendre vostès, els polítics? Diguem com van a vendre'm.
Després hi ha una qüestió que és de prestigi, també. I per això... la normalització d'un idioma és fonamental. T'explique. Jo puc ficar 2 hores de finès a la setmana en totes les escoles i la gent aprendrà finès, però tu no l'estàs normalitzant. No estàs fent la llengua finesa, el finès, la llengua de Finlàndia normal així. L'únic que faràs és aprendre unes frases. Normalitzar, és a dir, fer que la llengua siga normal, que la pugues parlar on vulguis sense que ningú t'insulte o te menyspree ni coses així, vol dir una altra cosa, i per això és important el prestigi.
Sí,
quin
però...
prestigi li donem si no tenim ni un canal?
És però que... per això li dic, perquè el seu partit està en coalició, en Generalitat, i li han donat la direcció d'Apunt a una persona que ha decidit... que s'introduïsquen programes en castellà. És que no ho entenc, però si no me li pregunto a vostè. Vostè me diu, TV3,
doncs...
tenia que tindre seguidors i se veuria, perquè a més se veia molt bé. Jo tinc que dir-li, en respecte a TV3, és que, mire, les televisions autonòmiques estan delimitades, és a dir, l'Estat ens dona unes concessions per a que puguem emetre en unes zones en concret. Entonces, com a, quasi en València podem decidir, no era legal que s'estiguera emitint TV3, perquè igual que nosaltres no és legal que estiguem emitint en la part de Catalunya, però això se va tallar la emissió. Això és lo legal. Una cosa és altres coses que tinguin al cap.
Sí, però tu has dit que precisament en política una de les coses que pots canviar són les lleis, i aleshores legalment es
vostè,
pot facilitar
això, claro.
Més o menys que TV3 siga possible al País Valencià. Després una cosa que m'has dit, que el meu partit ha facilitat bé, a veure...
Ho permetís.
Jo sí que he dit una cosa clara, un partit no és una secta, i jo en això no estic d'acord, i ho dic clarament així, vull dir, perquè un partit no és una secta, jo no, això no és el Pare Nostre, i he d'estar, mira, te poso un altre exemple, la fecundació in vitro a l'Hospital de Vila-real. A mi se'm va dir també que si podia anar a Castelló o tal, ja, però a veure, jo sóc un polític de Vila-real i vull el bé de Vila-real, i per cert, aquesta me la van tombar. Espero que ningú la necessite dels que me la van tombar, però bé, cadascú és
lliure. Pues el karma...
Però, no, a veure, jo si ho necessitara, evidentment acudiria.
Clar.
Però clar, a vegades en política has de ser coherent, no només amb el teu partit, com si fora una secta, sinó amb la teua vida. A mi, si l'haguera necessitat, m'haguera costat molt votar-la en contra. T'ho dic seriosament, haguera demanat el vot particular. I en
clar.
Això ho tinc claríssim, vull dir, primer és defensar allò que esteu. Jo el valencià sempre l'he defensat, i pensé que és una decisió incorrecta no triar a esta persona, que jo no la conec personalment, sinó posar programació en l'únic canal que tenim en valencià en castellà, no per el castellà que a mi m'encanta, jo l'he ensenyat, jo he estat a Alemanya vivint anys i jo he ensenyat castellà durant anys,
pues mire, per
i
lo
m'encanta
que...
el castellà
per lo que vostè me parlava, vostè sap que hi ha un acord del llibre tractat de comerç de la Unió Europea i Vietnam i PSOE, PP i Ciutadans han votat en bloc. Sin embargo, Vox, per lo que vostè parlava de que a lo millor no poden ser sectes, ha votat un en contra i un altre a favor. Han hagut 2 abstencions. Però, claro, el que ha votat a favor
ja, però
del
això,
tratat
això...
també se n'ha anat del seu partit.
Clar. Però això afecta, en concret, això afecta a l'arròs. Recorda l'altre dia la intervenció de Baldoví.
Sí.
Els valencians són productors d'arròs i, per tant, ens afecta directament. També, jo en este cas concret, no en general, o sigui, a mi m'agrada això de la llibertat de vot, nosaltres ho fem per a algunes mocions, per a algunes propostes, evidentment. Però per al tema de l'arròs, a veure, vas a defensar l'arròs espanyol o valencià o no vas a defensar-lo? però defensar-lo i no defensar-lo al mateix temps, jo no sé això exactament què significa. O vols que no entre un arròs, que no sabem ni quins tractaments se li ha posat químic, ni si és segur per al consum, ni res de res, i a l'arròs valencià li estem exigint absolutament totes les mesures, però el que ve de fora, el preu que li dona la gana i els tractaments fitosanitaris que li dona la gana, dir això, que després te poses en una manifestació, en una pancarta, a dir que defenses l'agricultura valenciana, és de tindre molt poca vergonya, sincerament. I ahir estaven tots els partits, fins i tot Vox, perquè jo crec que és com, no sé com dir-te, quan cau una cosa del cel i comencen tots a córrer cap on poden. Vull dir, a veure, o vols que ens entre l'arròs de Vietnam, o no vols que ens entre, o vols que les taronges de Sud-àfrica entren i que les nostres se'n vagin a fer la mà, o no vols. Però tots aquests partits han votat en contra de la taronja valenciana, en contra de l'arròs. Ara, en la pancarta s'han posat tots.
Tots. Entonces, partint de la base de que vostè, pues això, sí que considera que està en la seva obligació de presentar mocions, més allà que les tomben o no les tomben, claro, o no les tomben, que vol seguir estant en l'oposició. Una altra pregunta. Sancho diu que no se presenta, el seu cap de partit no se presenta. Si a vostè li diguen que fora el cap del seu partit, de Compromís a Vila-real, vostè ho acceptaria?
Primer me ho haurien de dir, que jo no sé si això es produirà.
Però sí, això és el que tot el món contesta, val? Però ell li han dit, jo li dic a vostè, a mi poden proposar algo, jo saber si tinc ganes o no tinc ganes, val? Si a vostè li proposaran ser el cap de llista de Compromís de Vila-real, vostè ho acceptaria?
Per sort o per desgràcia, és una resposta que ara mateix no me veig jo en la... A veure si m'entens. I per sort, jo crec que també és una cosa que m'agradaria veure d'altres polítics, no me veig en la capacitat de contestar, perquè com bé saps, he tingut una filla fa poc, i és una cosa que, tal i com estic veient que va la meva vida ara, ha de contestar, no jo, tota la meva família. I vull que m'entengues això perquè, o sigui, li ho he de preguntar a la meva dona... Entre
sí, però cometes... això és una manera, mire, això és una manera de no contestar-me. Ara imagines, vale? Jo, lo primer que li diria, sense pensar en este moment en la seva família ningú, que després... pot ser recapacitar i dir, mira, pues no, perquè la meva dona li ho ha dit. I... vostè voldria ser cap de llista de Compromís?
Jo no voldria ser, però ja veurem. Vull dir.
Val, i serà la contestació, és dir, n'hi ha gent que diu, sí, jo vull ser, i n'hi ha gent que diu, no, jo no voldria ser cap de llista.
Però que no vull ser no vol dir que...
les que coses... no estigui en el projecte, està...
que les coses canvien, o que jo la meva vida doncs tinga d'ací 2 anys més temps, per les raons que siguen...
Sí, però
ara
avui...
mateix jo no donem més a l'abast.
Estaria en el projecte, però no seria el cap de llista.
Jo en el projecte sempre... jo estic a lo que em diga el partit, a lo que el partit em diga. Tant siga cap de llista com siga estar el 24.
Santi Cortells, regidor de Vila-real per Compromís, moltes gràcies per este ratet que hem estat, que jo pense que és el que més ratet li hem donat de tots, però perquè ens ha costat coses interessants. Moltes gràcies i bon dia.
Com vulgueu, gràcies.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de 2 plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo 1 año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Los domingos, con Mediterráneo, la revista Lecturas te sale por 50 céntimos. Sí, has oído bien, 50 céntimos. No te la pierdas. La revista Lecturas, la mejor revista del corazón, por solo 50 céntimos, los domingos con Mediterráneo, tu periódico. El periódico de Castellón.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
I nosaltres arribem quasi a les dues de la vesprada, temps llavors per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.